Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Avui parlarem de com podem acompanyar els adolescents en aquesta etapa tan interessant de la seva vida.
Sempre hem sentit a dir que aquesta és una etapa que acostuma a ser complicada per algunes actituds que prenen els adolescents i s'ha de tenir tacte per anar reconduint les situacions en què es poden trobar i saber-los acompanyar. Si bé pot ser una etapa conflictiva, també té la seva vessant interessant, de descoberta, de veure com van madurant com a persones i van traient els valors que se'ls ha anat inculcant durant la infantesa. Segons Amàlia Gordòvil, psicòloga infantil juvenil, molts adults, diem als nostres adolescents, és la millor època, no pots queixar de res perquè ho tens tot. Però realment voldríem nosaltres tornar enrere? És una etapa difícil en la que els processos hormonals tenen un paper important i poc conegut. A això hem de sumar-hi la curiositat, les ganes de descobrir coses noves i d'experimentar, combinat amb la presa de decisions importants pel seu futur. Per exemple, quin batxillerat escolliré, quin és el meu grup d'amics... Pels pares i mares tampoc és fàcil. L'adolescència irromp acompanyada de rebel·lia, discussions i, en conseqüència, de la necessitat de posar nous límits i conseqüències quan aquests límits no es compleixen. I segueix dient, sobretot, confieu en les llavors que heu plantat al llarg de la infantesa i que seguireu regant en l'adolescència, ja que d'aquí un temps, probablement més del que us agradaria, donaran el seu fruit. I el més important, mai perdeu el sentit de l'humor, un gran company en aquesta etapa.
Per parlar de tot el que representa l'adolescència i com cal que actuem els adults per fer-los un bon acompanyament, parlarem amb Jaume Funes, psicòleg, educador, periodista, formador i autor de diversos llibres. L'últim que ha publicat es titula Encara he de viure, una novel·la per adolescents. Aquesta pot ser molt interessant per ajudar-los. Hola, bon dia, Jaume.
Hola, bon dia.
Ens podries dir quins són els trets més característics d'aquesta etapa de l'adolescència?
A veure, hem de començar per advertir que això de l'adolescència és una etapa construïda socialment. Alguna de les persones que ens estiguin escoltant, els seus pares no van tenir adolescència. Elles ja han tingut adolescència i tenen fills i filles que són adolescents. Avui en dia són 4 o 5 primaveres, entre la primavera de primer d'ESO i una o dos de després de la secundària obligatòria, que es dediquen, els nois i noies, a dedicar-se a ser adolescents. Hi havia uns trets que coneixien, que era la pubertat, això ho coneixia tothom, perquè tothom s'havia de fer gran, tothom havia de canviar, tenia un cos que es posava en funcionament el seu sistema reproductor, canviaven l'alçada, la figura... Això era la pubertat. L'adolescència és des que no els necessitem explotar als 14 anys i, per tant, no es posen a treballar, tenim una etapa llarga que es dedica a ser adolescent. I aquesta etapa ha adquirit unes característiques psicològiques i unes característiques socials. Psicològicament són personatges que s'estan construint, que volen abandonar la seva infantesa i es dediquen a demostrar que ja no són nens ni nenes i que han de créixer, han de madurar, han de canviar, han de muntar la vida. En quant a les relacions educatives, doncs són personatges que es dediquen a confrontar-se, a xocar. Quant a l'actitud de la vida, doncs es dediquen a descobrir, a experimentar, a provar. I són personatges, en qualsevol cas, una etapa que la nostra societat és relativament nova, relativament perquè té més de 3 dècades, doncs continuen sent personatges que necessiten adults al costat seu per créixer i per ser educats i per tenir referències d'adults. No poden tenir l'adolescència en soledat.
I aquestes característiques psicològiques, actituds que comentaves ara, són les mateixes que fa uns anys? Han anat canviant? Depenen de la maduresa de cada un dels nens o nenes?
No, a veure, a vegades aquesta paraula maduresa que jo mateix he fet servir és una paraula estranya perquè és com si estiguessin esperant que es fessin grans, no? És com si diguessin, bueno, doncs un nen de quart de primària, de 10 anys, només és algú que espera tenir 12, no? Està en una etapa significativa de la maduresa infantil i hem de tenir en compte que està en una etapa diferent. Quan estan en l'adolescència, no és que hagin de madurar, han de viure l'adolescència i descobrir progressivament que han de ser responsables de la seva conducta, descobrir que la seva conducta afecta a una altra gent. Aquesta adolescència obligada, perquè com deia jo, doncs, quan jo començava als anys 70 de la prehistòria del segle passat, doncs no hi havia adolescència, els nois i noies acabaven la IGB, acabaven la primària d'aquella època i havien de començar a espavilar-se per buscar-se la vida, treballar, ocupar-se de la casa, aquelles que es feia inevitablement es convertien en petits adults o petites persones adultes. D'allà aquí, clar, jo vaig començar el meu primer llibre, per exemple, un llibre sobre la nova delinqüència. Vaig començar amb els nois i noies del carrer, quan s'acabava l'escola i no podien fer res. I avui en dia estem parlant dels adolescents que, en tot cas, creixen, maduren, raonen en el món digital, en el món virtual, en el món de les pantalles. Entre mi hi ha hagut 50.000 generacions diverses o etapes o maneres de ser adolescents diverses. En totes elles hi ha hagut algunes coses que, òbviament, no canvien, perquè continua sent un personatge que té 14 anys i vol demostrar que és gran i, per tant, unes conductes d'arriscar-se o d'oposar-se o de tenir ganes de descobrir el món sol, que no li donin lliçons. Aquestes crítiques doncs, no són les que són, perquè corresponen a aquesta etapa cultural, vital, evolutiva. Però d'altres estan molt condicionades per fora. Clar, imaginem, per exemple, qualsevol mare o pare que ens estigui escoltant, quan ell o ella tenia, jo què sé, 14 anys o 15 anys, doncs anava de l'armari al mirall unes quantes vegades abans de sortir al carrer, perquè tenia que sentir-se a veure si estava bé amb aquella roba. En canvi, avui en dia, qualsevol adolescent pot es posa la roba que vulgui, es fa un selfie, la penja, i quan tingui 5 m'agrada ja pot sortir al carrer. Clar, els miralls d'ara parlen, per tant, això vol dir que la preocupació per descobrir qui és, abans tenia unes formes, podia donar patades a les pedres o intentar colar-se al ball, avui en dia és intentar construir una identitat digital o intentar construir una identitat a vegades massa dependent del que diuen els altres. La qüestió de fons és la mateixa, l'expressió és molt diversa.
Sí. I quin estil educatiu és més adequat per educar els adolescents, com ara a nivell de part de pares o educadors? És millor ser rígid i estricte, no deixar passar res, o cal ser més tolerant?
La forma més ràpida seria, mira, miri, fas el que pugui, no? Perquè a vegades nosaltres mateixos, vosaltres com a mestres que heu estat, jo mateix, que continuo encara barallant amb alguns d'ells, però bueno, que ja no estic directament a l'aula. Després d'aquestes dècades d'estar entre adolescents i d'estar a l'escola, d'estar al carrer i d'estar en el món de la justícia, hi ha algunes coses que a mi em sembla que he acabat jo com a resumir, no? com a deixant posar una mica de l'experiència. La primera part de l'estil educatiu és que, atenció, els adolescents necessiten diverses persones adultes, no basta només amb els pares, perquè els pares s'angoixaran i pares hi ha de tot, perquè, òbviament, són de molts horòscopos diferents, hi ha gent més rígida, menys... Però els pares tenen una preocupació encara molt basada en la cosa, però necessiten un bon tutor, una bona tutora que se'ls miri d'una altra manera, que entenguin quin context estan, o necessiten el bon educador educar-se als joves, necessiten un pediatre, en tot cas, que es digni parlar amb ells i explicar-los de què va. O sigui, necessiten adults diversos i no cal que aquests tinguin un estil similar, perquè són vides humanes adultes diverses. Si tenen la sort de trobar-se amb aquesta diversitat d'adults, comprovaran que la preocupació, que més o menys és compartida, que estigui diferent. Després, estiguis on estiguis, estiguis a casa angoixat i cansat de la feina i a sobre de l'adolescent que se rebota, doncs sí que hi ha alguna cosa que és comú, no? Que com a mínim t'has de dignar mirar-los, escoltar-los, observar, que vegin que t'interessa ell o ella, no només els problemes que tu creus que pot acabar tenint o aquelles dificultats que se suposa que han d'evitar. Com a mínim que descobreixin que estàs interessat, no? Que no has oblidat que vas ser adolescent i que també vas tenir les teves i també li vas fer suar als pares. No? Si estàs a l'escola, clar, sabem molt bé que és la gran diferència entre tenir autoritat i tenir poder, no? Aquests dies que es discuteix de mala manera a propòsit de si es canvia el sistema d'avaluació o no, si es canvien els noms o no. torna a aflorar molt allò, el poder d'aprovar i suspendre, el poder de tenir poder per deixar passar o no de curs, i els pares allò que exigeixen una mena de control que ells no apliquen. En realitat, l'adult el que necessita és ser una persona amb capacitat d'influir sobre l'adolescent. Tu ja li pots posar, que és igual, que li posis 4 o li posis no assoleix. Si amb ell li és igual, si a l'escola sabem molt bé que el que intentem és que descobreixi que val la pena aprendre, que descobreixi que ha après i de quina manera ho ha resolt. Aquest és ja dic, després el profe serà més rígid o menys rígid, però no li queda més remei que l'adolescent percebi que s'interessa per la seva vida. Després, òbviament, estiguis on estiguis, hi ha algunes coses que se socarien límits, que no són tants o molt pocs, que alguns personatges necessiten una mena de mosso d'escaire al seu costat. O sigui, alguns, però pocs, però la majoria necessiten, bueno, que hi arribi un moment que sàpiguen que no li deixen fer allò perquè realment la seva vida perilla o la seva història o el seu futur està en perill. Però d'altres, és allò que vagin descobrint, doncs, per què tenim valors, per què tenim normes, per què intentem posar una hora d'arribada, perquè que a poc a poc alterem en el joc d'ajudar-los flexiblement a descobrir que la vida també té les seves complexitats i que no pot ser només el que amb ells els hi roten cada moment.
I llavors, tenint en compte aquests estils educatius diferents que comentes ara, no? Com a referents, quin és el resultat, entre cometes, d'un nen o un jove que ha estat sobreprotegit d'aquell alumne que ha estat, bueno, alumne o nen, noi, que ha estat més acompanyat amb nivell d'autonomia, responsabilitat? Quin és el fruit, doncs, la diferència entre aquests adolescents pujats amb un estil o amb un altre?
Hem de recordar, en qualsevol cas, que el resultat una mica és pot acabar sent les oportunitats que tingui al seu voltant, perquè un estil educatiu, si després a casa es moren de gana, però a vegades l'única cosa que fa és complicar o facilitar la vida, o tot el contrari, no? Una casa en la que hi ha de tot, ja pots posar un estil educatiu que sigui, si el xaval qualsevol cosa que desitja l'acaba obtenint, ja no funciona. Però amb aquestes matisacions, el que tu deies, clar, tot pare o mare assumia tenir una filla adolescent perfecta, preciosa, estudiosa, que treu bones notes, que no es revolta, que ho fa tot, que arriba al final, que arriba... I clar, arribarà als 18 anys i moltes d'aquestes noies en un mes voldran fer el que no han fet en 4, 5, 6 anys de la seva adolescència, no? De què serveix tenir una persona, entre cometes, excel·lent però domesticada, escassament autonomia, que li entrarà l'angoixa terrible de tenir que decidir i funcionar? Al contrari, clar, si has estat en el territori aquest en el que tu has controlat l'angoixa, però has deixat que provi, experimenti, li ajudes a descobrir on està l'error de l'equivocació, doncs quan arriba una etapa probablement no serà l'excel·lent de la nota o l'excel·lent allò de l'èxit social, però serà una persona amb una gran capacitat per gestionar el món en el que està, no? No podem oblidar que estem en un món que fa temps que està definit com a societats de risc i, per tant, que els ciutadans i ciutadanes han d'aprendre a gestionar els riscos, a viure en aquestes incerteses, aquestes contradiccions, com bé a la pandèmia ara ens ha tornat a recordar. I han de tenir aquesta capacitat. I educar aquesta capacitat, doncs és educar permetent flexibilitat, ajudant-lo a que quan s'equivoqui aprengui, però no intentant, com moltes vegades els pares volen, un adolescent estudiós que li tregui bones notes i que estigui controlat a tot arreu.
I segons alguns pediatres, ens han comentat que cada vegada potser comencen com a més joves a prendre alcohol o drogues o fer sexe sense mesura. Els pares com poden saber si el seu fill o filla té alguna d'aquestes conductes inadequades i com ha d'actuar? Quina actitud han de prendre o com el poden ajudar a dir que no en aquestes propostes?
A veure, el que comencen abans és una ficció, honestament. Una cosa és que alguns que tinguin més dificultats comencin molt d'hora, molt més d'hora que d'altres, no? Alguns. Però, per exemple, en el tema de l'alcohol, bueno, jo que he dedicat bona part de la meva vida al món de l'educació, en el món de les drogues i ajudar a gestionar els problemes de vida de les drogues, puc dir que no. Fins i tot hi ha estudis que demostren que, en tot cas, en els últims 20 anys s'ha avançat una setmana, per dir d'alguna manera, a l'inici. Ara, això no vol dir que no hagi canviat, i és probable que hagi canviat, que l'atractiu que té un preadolescent de 12 o 13 anys que està just començant l'adolescència, l'atractiu que té per l'alcohol o l'atractiu que té pels porros, és probable que hagi canviat i és probable que tingui més atractiu o no. Per exemple, no podem oblidar que portem 2 anys en el que públicament la llibertat té nom de cervesa. Per tant, que li estem dient contínuament a aquest personatge que està descobrint l'adolescència, que té interès per l'alcohol, li estem dient a més que és la solució de tots els problemes de la pandèmia i altres coses. Per tant, és aquí on sí que hem de parar-nos a pensar si un nen o una nena que tot just està avançant la seva infantesa, està abandonant la infantesa, i ara té un atractiu encara més intens o més desig per als efectes de l'alcohol que sabem que no són, però que algú li està venent que és així. Respecte a la sexualitat, clar, doncs en la mesura que la seva motxilla està més plena, absolutament plena, d'històries que tenen a veure amb les sèries, que té històries que poden tenir fins i tot a veure amb el porno, que tenen a veure amb una vida en què el sexe també s'ha convertit en un producte de mercat, en un producte de felicitat i satisfacció, doncs també ens hem de preocupar de veure veritablement en avançar de conductes sexuals, probablement no, però probablement sí que trobem una noia que és d'acord, entre cometes, que es vesteix o que es pinta o s'arregla d'una manera per nosaltres més sexy, però és que hem d'entendre que està en Instagram i que està col·locant les seves imatges. No? Els pares, com els adults en general, sempre entrem en una guerra, que és la... encara ets petit, encara no et toca, no? I observareu que totes les normes que fem a la societat, el gran debat primer és a quina edat poden i a quina no edat. Bueno, però és que l'edat és una edat simbòlica. No podem veure alcohol fins als 18, vale? Però no crec que cap parlamentari hagi esperat als 18 per veure alcohol. Sí, posem això, posem perquè la lògica ens diu bueno, hem de traspassar el missatge de que és una droga perillosa i que quan més triguen a fer-la servir, però que hauran d'aprendre a relacionar-se amb aquesta substància, hauran de viure en el món en el que l'alcohol aporta el que aporta a les nostres vides, i aquest aprenentatge ho hauran de fer. Entonces, com a pares o com a adults o com a autoritat, pensem que la solució simplement és marcar una edat, posar una edat, no, si bueno, ja dic, simbòlicament està bé, però tu hauràs d'ajudar a vegades els pares i mares, els dic, a veure, vosaltres heu fet el gran aprenentatge de la vostra vida ha estat descobrir la diferència que hi havia entre Calimocho, Don Simón, i Rioja Reserva o Penedès Reserva o Montsant, no? Aquest és l'aprenentatge que heu fet al llarg de la vostra vida. Doncs col·laboreu, que els vostres fills l'acabin aprenent, perquè vegin que no val la pena emborratxar-se, no? Que val la pena, en tot cas, descobrir en companyia, no?, d'unes altres persones, si és que el vi té alguna virtut o no, però descobrir-la junts. Amb la sexualitat, igual, clar, fixeu-vos la resistència que tenen molts pares, no només de Vox, aquí hi ha molts conservadors, també a casa nostra, la resistència que tenen a que ningú els parli d'afectes, de sentiments, d'emocions, d'enamorar-se o enamorar-se, de com funciona la reproducció, hi ha unes resistències enormes, quan en realitat el que hem de fer és que progressivament ells i elles vagin descobrint quin és el seu lloc en la sexualitat. Però l'adolescència sempre serà una etapa de primeres vegades, de descobriment. Mm-hmm. Per nosaltres sempre serà petit, però voler traspassar la idea que han d'esperar una eternitat no funciona. Hem de traspassar la idea de que han de fer el seu ritme, que han d'esperar o no, però que els han d'ajudar que no tinguin pressa, si és que no és la seva pressa, perquè la major part d'aquestes presses són induïdes pel grup d'amics, per la pressió externa, no. per les xarxes, però no corresponen normalment a una pressa singular de cada un d'aquests nois i noies.
I com es pot ajudar a col·laborar o acompanyar en aquestes primeres vegades que comentaves, no? Perquè, bueno, perquè aprenguin, perquè decideixin bé o aprenguin del que han decidit. I quan caldria abordar-ho, això, no? Si esperar aquest primer d'ESO que comentàvem o des de sempre normalitzar aquests temes?
Bueno, sí, algunes coses, a veure, algunes coses, no, la sexualitat no comença en l'adolescència. Recordeu molt bé els problemes que plantejaven alguns pares perquè, jo què sé, a P3 o a P4 sí. Els nens i nenes es toquin, descobreixin que tenen un cos diferent, que no és igual, que se senten bé. Bueno, aquí hi ha una enorme resistència familiar, com diem, bueno, però no, simplement, com eduquem a un infant des de ben petit dit, que està immers en els seus plaers, les seves satisfaccions, les seves diferenciacions, però que són típiques de cada edat de la vida, com l'ajudem a descobrir aquest cos i a funcionar. Però després, quan arriba l'adolescència, clar, hi ha una altra història en el que apareix fonamentalment el desig, i el desitjar, i el sentir-se atractiu, i l'atraure, i el si t'agrada un o un altre, comencen les històries dels amors, els afectes, en aquest món, a veure, hem de garantir que quan comencen a experimentar, sempre hi ha algú que els ajuda a aprendre de l'experiència. Els pares i mares poques vegades podem ajudar, a vegades sí, però normalment és quan hi ha una situació més fotuda, en què se senten molt insegurs i acaben amb altres. Però abans hem de garantir, imaginem, la tutoria, clar, ja sé que molts col·legues de reboten i diuen, no, a mi no em toca fer soldoria. Però, ara, he treballat, per exemple, molt temps, amb un programa molt divertit a l'Ajuntament de Portugalete, que era el síndrome de los lunes, no? I els dilluns es treballava a l'institut la cara que posaven els xavals després de la marxa del cap de setmana, en aquelles èpoques de la ruta del bacalaos i companyia, no? Hem de poder trobar entorns en els que facin aquesta valoració de dir, doncs no valia la pena o si valia la pena, i el que és més important, que no comencin, en el cas de la sexualitat, ho comencin vivint d'una manera trivial, en el que al final és un producte més de consum i no una manera de ser persones. És a dir, han de poder aprendre, primer ho aprenen entre ells, s'ho expliquen entre ells, hem de garantir que tots saben alguna cosa més, perquè si tots són analfabets, doncs al final millor que si formem uns quants amics del nostre fill o millor la nostra vida s'entera. Però després, doncs això, ha de ser una infermera enrotllada, ha de ser una tutora que pugui parlar amb tranquil·litat de tot i que faci el càlcul de la resistència del làtex, del preservatiu enmig del sistema d'equacions. Hem de tenir una mica, ells han de poder, perquè si no, van experimentant però no queda res del que estan vivint. No. Doncs tothom s'ha emborratxat, no? I en canvi tots nosaltres hem après que potser amb una borratxera en teníem prou, que no valia la pena continuar per aquesta via. És el que hem de garantir, que algú s'ajuda, que les experiències de la seva vida desemposi.
I en els adolescents, ja hem dit que potser no és que estiguin massa atents als consells, però tot i així, quins consells donaries als adolescents perquè sàpiguen quan i com han de dir no a propostes que els poden perjudicar?
Clar, la qüestió dels adolescents és que, entre cometes, els consells no accepten, òbviament. Si jo, com a pare, jo ja soc avi d'adolescents, començo a donar consell, dirà, ja està aquest amb les seves batalletes, no? I et dirà, no, és la meva vida, no t'hi fiquis, no sé què. En canvi, sí que esperen de nosaltres tenir un criteri. Imaginem, en un moment, abans veien, quan veien la televisió, ara ja no veien la televisió, ja estem en una altra història, però quan hem vist una conversa o mig una altra història, apareix, jo què sé, doncs un xaval que té dues nòvies i que està enganyant a una i a una altra, està esperant que nosaltres indirectament dient, ah, però a mi em sembla que això no és correcte, o si és correcte, a mi em sembla molt bé que sigui un bandarra, és igual, si és que és la nostra valoració, però a mi no em sembla bé dues noies que s'ho estimen, els està bé, i que vagin descobrint en el dia a dia, en la quotidianitat del dia a dia, que nosaltres tenim criteris respecte a aquesta conducta, que no els deixem sols, perquè ells i elles també s'angoixen, davant d'aquesta conducta, no pensem que perquè posin cara de que dominen el món funciona tot, no, ni molt menys, estan angoixats, i llavors que sentir que el pare, perquè ells parlen ben perifràstica, parlen sempre d'un amic, d'un altre, tu li dius, pues digue-li a l'amic, però que vegin que nosaltres estem en la vida amb uns valors, amb uns criteris, que a nosaltres ens sembla bé una cosa o una altra, fixa't que és més fàcil o és més útil discutir sobre si fumar-se un porro ajuda a ser feliç, discutir sobre com s'obté la felicitat, que no posar-se a discutir si és una droga dura, blanda, si és pitjor que el tabac o no. Yeah. Que ells vegin, com a mínim, que la nostra postura en la vida és que la felicitat no sempre necessita drogues per ser obtenida. Això ho hem de poder dir de diverses maneres. Mentre que nosaltres diem, no fumis, pobreta que fumis, perquè ells ja saben que a nosaltres no ens agrada que tinguin aquesta conducta, perquè creiem que no, potser no serà útil, però agraeixen molt més que nosaltres, més que obsessionar-nos amb el porro, ens obsessen amb la idea per ser feliç no necessita fumar, això ajuda molt més a la seva vida.
I tenint en compte la realitat dels nostres pobles, no? D'aquí del Priorat, que són pobles petits, la majoria, quines ofertes d'oci o quines iniciatives creus que podrien ser interessants perquè, bueno, per desviar alguna mica l'atenció a alguna conducta potser poc interessant o d'aquestes que estàvem comentant?
És que, clar, això ja és un poc, com deia en castellà, el diablo ocioso con el rabo mata mosques, no? A veure, clar, aquests territoris com els vostres que tenen dues característiques diverses. Una, òbviament, no són el territori urbà, com no han estat, però que estan absolutament connectats amb tota la immensa realitat de qualsevol territori urbà. És a dir, allò del rural ja no es pot explicar de cap manera, perquè no hi ha adolescents rurals, adolescents tocats que viuen en un entorn més o més rural o més petit, però que estan hiperconnectats amb realitats que no són les seves. Per tant, no són molt, molt diferents en tot altres. Però necessiten, en general, els adolescents necessiten coses que han necessitat sempre, amb la seva versió més moderna. Necessiten un espai en el qual estar, no només a la plaça. Per tant, qualsevol reducte en el qual puguin ajuntar-se, estar junts, que en aquest lloc pugui haver un bon sofà, una bona play, que deia, però que a més hi hagi un educador, un monitor, algú que veritablement està per ell, que l'escola i el final de l'escola tinguin alguna connexió, és el que tantes vegades abans es deia l'activitat no escolar, però cada vegada ho és menys, perquè ja s'educa l'ample de tota la vida, i per tant les influències que fan fora l'horari escolar són tan importants o més que les escolars. Quines altres possibilitats d'activitat, però d'activitat creativa, no simplement d'estudiar anglès i informàtica, que diuen abans, en què puguin expressar-se i créixer. Hi ha coses que tenen a veure també amb les possibilitats de participació local, que a vegades els territoris petits tenen un problema, que és la pressió de conformitat, que jo que treballava molt, per exemple, a pobles més petits del País Basc, hi ha una pressió enorme per ser d'una determinada manera i t'has d'anar al poble del costat per liar-la una mica, perquè si no t'etiqueten en el poble. Però hem d'aconseguir també que tinguin algun grau de participació, que també pensin que formen part d'aquesta societat, que, no. O sigui, que no fan botellons, sinó que s'ajunten per estar junts i per passar-s'ho bé, i que a vegades veuen i a vegades alien. És a dir, una altra mirada perquè els adults entenguin que no és que els hi han de ser fer res, no, és que són ciutadans d'una altra mena que no tenen per què ser com jo. I ja, clar, ja sé que no voten, ja sé que els jubilats són els que acabem imposant la nostra norma, però han de trobar algun espai a la societat en la que estan.
En totes les etapes de la vida, des de que som criatures fins que ja estem jubilats, hi ha aspectes que ens semblen doncs, com a més negatius i aspectes més positius. D'aquesta etapa, quins destacaries com a més positius?
Ara, d'entrada, són persones que tenen la sort, que nosaltres que ja som grans i no en tinc molt, que tenen més anys de la seva vida dedicats a aprendre, dedicats a pensar només en si mateixos. I, per tant, que tenen unes possibilitats de descobrir, d'aprendre, de ser d'una altra manera, que no estan condicionades per l'obligació d'abans de posar-se a rendir i a produir. Per tant, són personatges que ja han crescut amb aquesta idea que l'adolescència és una etapa per ser feliç, que nosaltres hem de transformar una etapa també per ser tu, per ser d'una altra manera. Per tant, tenen moltes més oportunitats. També és ben cert que, òbviament, diguem el que diguem, majoritàriament saben més que nosaltres, majoritàriament després ja de tot, no? Però són personatges que poden donar lliçons en gran mesura als seus adults de moltes altres coses. També són personatges, en teoria, més proclius a posar en dubte moltes coses, a no tenir per què seguir dogmes, més proclius, després els acabem venent el que sigui, no? Tenen virtuts significatives. De fet, acaben sent fins i tot més responsables que nosaltres. És a dir, en temps de pandèmia, per exemple, la majoria d'ells han set fins i tot hipernormatius, moltes vegades comparat amb... Ara, també és ben cert que són personatges que per això són adolescents. No els agrada la societat en la que estan, i alguns no els agraden perquè no tenen diners, altres no els agrada perquè exploten uns altres, altres no els agrada perquè no volen ser la persona que aquesta societat diu que han de ser, però són personatges que hem de preservar, que puguin ser crítics en la societat en la que estan. I després, clar, tenen una gran pega, que és que belluguen les cadires dels adults, posen en crisi el propi sistema en si mateix, i els adults de seguida veiem una amenaça on no hi ha més que una inseguretat, o veiem un problema on només n'hi ha, de moment només n'hi ha, que diu, bueno, mira, és que sí, vosaltres sou vosaltres els adults els que esteu bojos, no nosaltres.
I ja per anar acabant, Jaume, sabem que has escrit una novel·la recentment, que parla sobre això, no? Sobre els adolescents. Si ens podries comentar una miqueta, quatre pinzellades d'aquesta.
Sí, és una... A veure, una mica cansat o, de tant escriure reflexions, diguéssim, el que se'n diu una ficció, i una mica preocupat també perquè el món canvia, i per tant no vull anar dient als adolescents coses que probablement ja se n'escapen. Vaig pensar, bueno, pues, escriure novel·la, però escriure una cosa que era una demanda que tenia contínuament, per què no escrius alguna cosa pels adolescents? I vaig acabar escrivint un relat, una novel·la per adolescent, una petita novel·la, que es diu això, Encara de viure, que explica aquesta perplexitat en la que ells es troben quan s'acaba l'ESO, sis vides que van avançant, van començant, van intentant resoldre les seves dificultats, els seus problemes, fins a arribar als 18 anys, que es tornen a rejuntar i s'expliquen com han viscut cadascun d'ells. I aquí, dintre d'aquesta història, pues, hi ha des de la que aspira a ser influencer youtuber, fins al que no li queda més remei que repartir pizza perquè a casa seva no hi ha un duro, fins al que es complica la vida i s'acaba marxant, però tots ells acaben resolent els dilemes aquests dels anys d'estar perduts al final de l'adolescència i no saber com situar-se en el món, i això està creuat en una història adulta que utilitza un personatge del segurat de la discoteca en la que es volen colar des de l'inici, que va explicant dintre de la interacció les vides dels que ara serien adults, però que van ser joves quan era jove. Entonces es creuen aquestes històries unes i les altres per fer bé el que són les vides adolescents. És una novel·la, no hi ha cap consell, als adolescents els agrada. Els pares és possible que s'espanti, però és perquè s'espantaran de la vida, no de la novel·la.
Sí.
I ja dic, com a mínim, si la llegeixen també els pares, els ajudarà a descobrir la vida i no el que ells imaginen sobre la vida dels adolescents.
Clar, molt bé. Doncs pot ser molt interessant, eh? Ja la llegirem. La puguem aconsellar als nostres nens.
Com a mínim podeu rejuvenir, perquè no deixen de ser dilemes agreujats en el temps, perquè diuen, bueno, i ara se m'ha acabat l'ESO i què faig, no? Perquè els pares volen que sigui sol, la societat diu que per tenir feina has d'estudiar no sé què, però a mi m'agrada viure, però diuen que has de ser batxillerat però m'agrada la muntanya, en fi, són totes aquestes contradiccions i com les van resolent cada un d'aquests personatges.
Molt bé. Doncs se'ns ha ja exhaurit el temps. Volem donar-te moltes gràcies per col·laborar una vegada més en aquest programa i donar-nos tota aquesta informació, aquests consells i orientacions sobre aquesta etapa tan motivadora, que la veritat és que moltes vegades preocupa molt els pares i educadors, però això perquè potser no la sabem enfocar prou bé. I el que
gràcies,
és important...
Jo penso que...
No,
home,
no
són encantadorament insuportables, no? Jo he estat més de 40 anys amb ells i encara no m'he cansat, i clar que podria llançar la tovallola, però com a mínim t'obliga a descobrir que hi ha alguna cosa nova.
No, i el que jo trobo més important i més interessant és tot aquest acompanyament, no? Que cal fer perquè ells vagin descobrint per si sols tots els canvis que han d'anar fent. Moltes gràcies, Eja.
Gràcies a vosaltres, però una última petita qüestió. Simple. Jo no he descobert mai cap adolescent que vulgui viure l'adolescència en solitari. Com deies tu, necessiten saber que hi ha adults al seu costat.
Molt bé. Sí, sí. Doncs, repeteixo,
bon
moltes
dia,
gràcies i esperem algun altre dia poder tornar a estar amb tu, i que és molt agradable això, no? Poder compartir coses i aclarir idees.
Molt
Moltes
bé.
Gràcies.
Gràcies.
Bon dia. Adéu. Tu me liba, 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 tu me liba
fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 6 de la tarda, que repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Cellers, us desitgem un bon cap de setmana. Thank you.